COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest cap de setmana s'inicia una situació de 4 mesos de botigues obertes a Barcelona diumenges, gràcies a l'acord polític i econòmic. Bona tarda, sóc Sergi Tor i primer cal dir que l'acord no contempla tota la ciutat de Barcelona, sinó únicament està limitat a les zones més turístiques, com Ciutat Vella, l'Eixample i el seu entorn. El comerç i també la restauració, per la derivació que significa dels clients, ho reben amb alegria. Després de 2 anys, amb molts problemes per sobreviure a causa de la pandèmia. Tots pensen, a més, que hi ha un canvi amb els hàbits turístics. I és que moltes de les estades internacionals a Barcelona són ara per un període de 2 dies, de cap de setmana. I si un d'ells és diumenge i les botigues estan tancades, es redueix moltíssim la despesa turística a la ciutat. Ricarda Rovirosa ha pres la temperatura a comerços i restaurants a poques hores de la primera obertura comercial de diumenge, Ricarda.
Si l'obertura de comerços els diumenges fins al dia 15 de setembre significa un pas històric per poder incrementar la despesa turística. El president de l'Associació dels Amics del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, portava anys lluitant per aquesta implementació i celebra que finalment hi hagi hagut consens entre les associacions per tirar-la endavant.
I d'alguna manera això per fi s'ha aconseguit amb consens, de tots les associacions de comerciants de Barcelona i dels sindicats, i per tant d'alguna manera és una molt bona fita perquè els visitants, i no parlem només dels turistes, parlem dels visitants que venen de la resta de Catalunya i de la resta d'Espanya, doncs puguin venir i puguin comprar també en diumenge o en els festius.
D'altra banda, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, expressa que és una magnífica notícia per la ciutat, però també recalca que l'acord arriba tard i que caldria una ampliació.
I que al nostre entendre és insuficient. La ciutat hauria de poder permetre que es treballés en activitat comercial tots els festius i tots els diumenges de l'any, com fan les grans capitals del món, i per tant nosaltres pensem, tot i que celebrem l'acord, que fins i tot és insuficient i que el següent pas haurà de ser l'apertura durant tots els festius de l'any.
El sector assumeix que caldrà ser pacient perquè els resultats no seran immediats, encara que asseguren que aquest model acabarà tenint èxit.
Gràcies, Ricarda. Per tant, a partir d'aquest diumenge, Barcelona, obertura del comerç a zones com Ciutat Vella, Eixample i el seu entorn. Continuem a la capital catalana, però canviem diametralment d'escenari, perquè les polèmiques oposicions a funcionari de l'Ajuntament de Barcelona per la Borsa de Treball acaben als jutjats. Una entitat de juristes ha denunciat les proves d'accés a la Borsa de Treball que van aprovar 17 càrrecs del govern d'Ada Colau vinculats amb els comuns i 2 amb el PSC. Aquesta demanda se suma amb altra respecte a aquest procés de selecció. Junts per Catalunya, recordem que ha portat el cas al Comitè d'Ètica de l'Ajuntament i al síndic de Greuges, i el sindicat UGT va alertar amb una nota pública que el concurs s'havia realitzat sense cap tipus de negociació amb les forces sindicals. El recurs presentat ara per l'Associació Llibertats demana que es declarin nules les resolucions municipals sobre aquest procés. L'Adrià León ha parlat amb un dels advocats d'aquesta associació.
Manuel Miró, advocat de l'associació, denuncia que darrere d'aquesta convocatòria pública hi ha un cas d'amiguisme i que les circumstàncies que l'envolten vulneren els drets d'igualtat d'accés a la funció pública i de règim d'incompatibilitats. Pel que fa al primer, Miró considera que no s'han donat les mateixes oportunitats a tots els aspirants.
Estamos hablando de personas que son todos parientes o ostentan cargos muy vinculados y que jerárquicamente están dependiendo al partido que está gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona, pues a la Colau, que están entrando por una puerta incorrecta, digamos, al acceso a la función pública.
Fins a 20 candidats es vinculen amb l'alcaldessa de Barcelona entre càrrecs electes i personal de confiança. Entre ells, el conseller d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, el seu cap de gabinet, Enrique Gornés, o l'assessor de presidència, Carles Espanovelles. Miró argumenta que es podria haver vulnerat el règim d'incompatibilitats, i és que els membres de la comissió encarregats del procés de selecció coneixen de forma propera la majoria de candidats vinculats amb l'alcaldessa.
Los miembros que están seleccionando, que están juzgando ese proceso selectivo, son miembros que en realidad en sus cargos son las personas que están admitiendo dentro del proceso de selección, con lo cual entendemos que es un caso absoluto de amiguismo y que además no están cumpliendo ni sus propios códigos éticos de acceso.
L'advocat de l'entitat insisteix que el recurs està interposat contra els decrets de l'alcaldia i no directament sobre Ada Colau.
Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I mirem tot seguit cap a la cel, Moisés Camunya, Saimet, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya una jornada de cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Al Pirineu s'esperen núvols d'evolució diurna amb probables xàfecs a la tarda al vessant nord, sense descartar alguna tempesta ocasional. No es descarten tampoc estrats de núvols baixos o bancs de boira a punts de la costa al matí i al final del dia. Si parlem de les temperatures, pujaran en general amb unes mínimes de 14 graus a Girona i a Tarragona, de 15 a Lleida i de 16 a Barcelona, mentre que les màximes arribaran als 33 graus a Lleida, 30 a Girona i els 25 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i tendirà a la tarda a quedar vent de la component sud i serà més intens al litoral nord. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I busquem ja tot seguit el trànsit. Abans de tot, lamentar la mort d'un motorista de 47 anys a primera hora d'aquest matí al districte de Sant Martí a la ciutat de Barcelona després d'una topada amb un vehicle. Atenció, perquè són ja 9 les víctimes mortals a la ciutat de Barcelona amb el que portem d'aquest any 8 motoristes, que sens dubte doncs indiquen que les campanyes de prevenció són absolutament necessàries. Busquem ara tot seguit la circulació per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. És cert que en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però volem comentar un accident que s'ha produït a tocar del nus de la Trinitat a la C58 d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat del trànsit. Hi ha aturades importants aquí, sí, a la C58 de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i el nus de la Trinitat, com us dèiem, d'entrada a Barcelona. Això és l'autopista C58. Aquestes cues també afecten a l'autopista C33 amb retencions de més de 2 quilòmetres des de Montcada i Reixac fins a enllaçar amb les rondes. Poca cosa més, a banda d'aquests problemes, que hi són, a l'extrem nord de Barcelona, de moment, a la resta de la xarxa viària parlem de situació més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope, però busquem ja l'última hora de l'actualitat esportiva, que sembla que avui, com sempre, arriba molt carregada d'actualitat. Vaja la redundància, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Una actualitat sobretot carregada al Real Club Esportiu Espanyol. Matí intens a Cornellà, amb el comiat de Vicente Moreno, la sortida de Rufete, la presentació de Vicente Catoira com a relleu del mateix en Rufete a la direcció esportiva, tot que començava a desencadenar-se ahir a la tarda, quan es produïen aquests moviments, el primer d'ells, la sortida de Vicente Moreno. Un Vicente Moreno que ha marxat de l'Espanyol amb bones paraules després d'una sobtada destitució ahir a la tarda. Cornellà Prat, Quique Iglesias.
Acompanyat dels seus dos companys del cos tècnic, Dani Pendini i Dani Pastor, un Vicente Moreno que s'ha marxat com el que és, com un senyor, ha dit que s'ha sentit estimat per l'afició, ha donat les gràcies al club per haver-li donat l'oportunitat d'estar amb un club de l'envergadura d'aquest Espanyol. Un Vicente Moreno que ha reconegut que potser sí, que era ja al final d'una etapa.
Crec que teníem molta il·lusió en aquest any, perquè pensàvem que era l'any on se podia pegar donar el salt de qualitat. Estàvem il·lusionats, se veiem capacitats per a assolir una vegada més l'objectiu, però evidentment no n'hi ha que ficar-se tampoc una mascareta, i en els últims temps l'ambient ha estat enrarerit, i segurament la millor decisió a dia d'avui pues segurament és esta.
A un quart de cinc de la tarda, a les 4:15, serà Luis Blanco, l'entrenador del filial interí fins a final de temporada, el que oferirà la roda de premsa prèvia al partit de demà aquí, a Cornellà, 6:45 contra el València.
Hi havia la possibilitat en el contracte de Vicente Moreno d'una tercera temporada opcional. En el cas de Rufete, el director esportiu, l'antic director esportiu, acabava contracte. El seu recanvi ve, Quique, des de dins de l'organigrama.
Sí, una promoció interna. Domingo Catoira, nascut a França, però que ja fa 2 anys que treballa a l'Espanyol com a secretari tècnic i és, des d'avui, director esportiu. Acabava contracte el 2023 i s'ha ampliat aquesta vinculació de Domingo Catoira amb l'Espanyol. Un Catoira que ha dit que és una oportunitat única per ell, diu que no posen jugadors al mercat i que, sobretot, el que ha de passar és que han d'encertar amb l'arribada de l'entrenador. Ja veurem si és Diego Martínez o qui serà, però és evident que han d'encertar amb un entrenador que reil·lusioni la gent.
Sí, tenemos claro el perfil y lo que es importante no es tanto la velocidad, que ojalá sea la adecuada y pueda estar con nosotros cuanto antes. Lo que es importante es que acertemos en la persona y que esa persona sea capaz de aglutinar todo eso que tú acabas de decir. Pues reilusionar a la gente, acercar al club que quizás ha estado cerca, pero no ha sabido expresar lo cerca que ha estado, que entienda la esencia del club, por supuesto que sí, y que la amplifique todo lo que pueda a través de un modelo de juego, a través de una idea de juego, que se identifique con todos los valores, pero sobre todo con la historia.
No ha confirmat, i això és una dada molt important, Catoira, que Raúl Tamudo segueixi dins de l'àrea esportiva del club.
Tot això ampliat, desenvolupat i analitzat a l'edició d'avui d'Esports Cope. El divendres, a Can Barça, tampoc és precisament ensupit, nom propi a les darreres hores, el d'un futbolista, propietat del Barça, que no ha jugat aquesta temporada de Blaugrana, Antoine Griezmann, Víctor Navarro.
Ahir va informar Antonio Ruiz del Partidazo que l'Atlético es plantejava tornar Griezmann al Barça aquest estiu, però el Futbol Club Barcelona s'acollia en el que es va signar. Griezmann està cedit per una temporada més amb els matalassers i després han de comprar obligatòriament el francès per 40 milions d'euros. Només s'evitaria complir amb això si les dues parts es posen d'acord, però el Barça no vol ni pot quedar-se esportivament a Griezmann ni paga tampoc els 18 milions d'euros nets que cobra per temporada el francès.
A la Lliga de Segona, diumenge, Sporting Girona, els de Mitchell, amb les baixes del sancionat Baena i els lesionats Sarmiento i Víctor Sánchez. El tècnic gironí sap que es trobaran amb aquest nou Sporting, lluitant per la supervivència i entrenat per Abelardo.
I va ser un partido de mucha exigencia. Con el Pitu solo tenemos el último partido, evidentemente le conozco de sus anteriores etapas y más o menos... Sé lo que puede hacer, pero evidentemente cuando tienes una plantilla nueva, pues todo cambia y le darás tu pequeño detalle y variarás en función de los recursos que tienes. Y entonces, bueno, solo hemos podido analizar al Pitu desde el partido de Huesca y, bueno, podemos entender lo que nos vamos a encontrar en cuanto al ambiente.
En futbol femení, l'adeu de Melanie Serrano com a jugadora del Futbol Club Barcelona continuarà el club en d'altres funcions i la resolució de la segona divisió amb Espanyol i Levante les Planes lluitant per un ascens a primera divisió. En futbol sala, aquest cap de setmana, final a 4 de la Copa del Rei. Un equip català entre els aspirants, Indústria Santa Coloma. Demà a les 9, semifinal contra la Tequera. Un repte pels de Javi Rodríguez.
Nosotros llegamos en un buen momento en el que tenemos mucha ilusión. Vamos con el objetivo de ganar esta Copa. Y solamente pensamos en eso. Bendita presión jugar una Final Four de la Copa del Rey. Fíjate lo que pensarán los demás equipos que no están. Nadie predecía que Indústria Santa Coloma iba a estar 3 años seguidos en una Final Four y hemos estado.
Rematem amb les preguntes del dia. Al nostre compte de Twitter, @esportscope, us agradaria que Antoine Griezmann tornés a jugar al Barça? Opció més votada, el no, 70,8%. En blanc i blau, us sembla bé la manera que Txen ha fet fora Vicente Moreno? Opció més votada, el sí, 65,5%.
Doncs soc José Luis Gil, escoltant-te bé que a banda dels dos equips catalans de la primera divisió, Barça Espanyol, la resta tenen partits importantíssims. I amb totes les especialitats, som al mes de maig i arriba l'hora de la veritat.
I no hem parlat de la primera federació, en penúltima jornada, amb Andorra, Sabadell i companyia...
I Nàstic de Tarragona.
Jugant-se els objectius per dalt i per baix. I no hem recordat també la última jornada de la Lliga Regular de Bàsquet, amb Joventut, Baxi Manresa i Morabanc Andorra també amb objectius per definir.
Un minut apassionant a partir de les 3 i 5. Gràcies, Gil. Fins després.
Bon cap de setmana.
Continuem a l'actualitat d'aquest divendres i entrem ara en un capítol de la curiositat, però també molt il·lustrativa, de l'enginyo de la inventiva dels narcotraficants per intentar col·locar la droga en situacions inversemblants. Fem atenció amb el que ens explicarà ara Joel Lozano. La Policia Nacional ha intervingut aquesta setmana a Màlaga una partida coneguda com La Bomba. I et preguntaràs a què és això. I atenció, perquè aquesta droga estava ja a punt també d'arribar a la resta de les comunitats autoritats espanyoles i també a Catalunya. Doncs aquesta partida contenia 11 quilos de ossets de gominoles impregnades amb una droga al·lucinògena derivada del LSD, però molt més potent i amb uns efectes en l'organisme de 12 hores o més. Escolta el que li han explicat els especialistes a Joel d'aquests quilos d'ossets de gominoles impregnades amb droga.
Asseguren que no cal generar alarma, ja que aquesta substància no és habitual a Espanya, malgrat que excepcionalment hi ha persones que la consumeixen pensant que realment és LSD. Tot i això, els especialistes adverteixen que els efectes d'aquesta droga són molt potents. Així ens ho ha explicat Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control.
Tienen, por una parte, los efectos de estimulación pues típicos de las anfetaminas, pero luego también tienen efectos psicodélicos que estarían mucho más cercanos a la LSD, ¿no? Entonces, combinan esos dos efectos.
El consum d'aquesta droga provoca alguns problemes que els especialistes cataloguen com lleus, com són els estats d'agitació, de confusió, la hipertensió o l'aparició d'algunes taquicàrdies. Tanmateix, també s'ha demostrat que aquesta droga pot causar problemes importants per a la salut.
Convulsiones, fallo renal, fallo multiorgánico, coma, incluso se han documentado fallecimientos asociados al consumo de estas sustancias. Además, también existe un riesgo de que generen hipertermia, es decir, una elevación muy alta de la temperatura corporal.
La bomba pertany a la família del Zenebome, una substància coneguda des de fa més de 10 anys. Claudio Vidal explica que no és el primer cop que es troba aquesta substància en gominoles. Si una persona se'n passa sense més una d'aquestes gominoles, no passa res. Per això els consumidors acostumen a col·locar-la sota la llengua on s'absorbeix.
I d'ossets de gominola a sucre, perquè 22 tones de cocaïna impregnades a sucre i dos detinguts a Catalunya per la seva implicació en l'operació. Es tracta d'una mare i del seu fill d'origen colombià i establerts a Terrassa, encarregats de rebre el contenidor amb sucre ple de cocaïna al port de Barcelona i de facilitar l'hospedatge i logística a tres homes procedents de Colòmbia, entre ells un químic que havien arribat a Espanya per instal·lar un laboratori a Madrid per l'extracció de la cocaïna del sucre. Tots cinc han estat arrestats per la Policia Nacional i altres dos més a Madrid que formaven part de tot l'entremat. A l'operació destaca la col·laboració de la policia colombiana, francesa i espanyola. Les 22 tones de sucre contaminades amb cocaïna van sortir de Colòmbia amb vaixell i van arribar el 12 d'abril al port francès de l'Abre. La mercaderia va ser traslladada a les afores de París i va ser interceptada per agents francesos abans del seu trasllat a Espanya. El cas il·lustra, com dèiem, la capacitat dels narcotraficants per amagar la droga. En aquest cas, amb paquets de sucre, com destaca a COPE Catalunya i Andorra, la portaveu de la Policia Nacional, María Fernández.
Cocaína impregnada en azúcar. Pretendía introducir en España cocaína impregnada en azúcar. Hay diferentes métodos, diferentes operaciones policiales en las que, bueno, el objetivo es camuflar droga para introducirla en nuestro país.
Els tres homes procedents de Colòmbia que van arribar a Espanya per fer aquest laboratori es van instal·lar a Barcelona i van canviar d'hospedatge diverses vegades aquestes últimes setmanes com a mesura de seguretat i prevenció. I canviem de tema perquè el 18 de maig, és a dir, el pròxim dimecres, vaga de taxistes a la ciutat de Barcelona. Per què? Doncs en aquest cas, contra les llicències dels vehicles VTC. L'aturada es farà de 10 a 2 del migdia, 4 hores, i també hi haurà una marxa lenta que començarà la cruïlla de Gran Via amb Balmes i es dirigirà fins al Parlament de Catalunya. Nil Jaime Juan, quina és la reclamació dels taxistes?
Els taxistes demanen una resposta clara de totes les formacions polítiques pel que fa a les companyies VTC com Uber o Cabify. Segons ha explicat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, a partir d'octubre les VTC ja no podran circular per zones urbanes tal com es va declarar en el conegut decret Ábalos. Aquest estableix una regulació d'una llicència VTC per cada 30 taxis fora de zones urbanes. El sector del taxi demana al govern de la Generalitat que compleixi aquesta normativa i no faci com a Madrid, on Ayuso legalitzarà gairebé 9.000 llicències d'empreses com Uber o Freenow. Així ha anunciat la convocatòria el portaveu d'Elite Taxi.
Convocamos un paro oficialmente, un paro total, desde las 10 de la mañana del día 18 hasta las 2 del mediodía y una marcha lenta donde la cabecera de los taxis empezará en Gran Vía con calle Balmes y cortaremos toda la Gran Vía hasta la Plaza España, toda la calle Tarragona y toda la calle Numancia hasta la Diagonal y la Diagonal hasta el aeropuerto si hace falta.
Álvarez insta el govern català a posar fi al conflicte d'una vegada per totes i afirma que aquesta convocatòria és tan sols un avís pels partits polítics que es posicionin en contra els interessos del taxi, del que depenen ja més de 20.000 famílies.
Gràcies, Nil. Canviem de tema. La violència política a Catalunya continua sent estructural i, a més, ara és admesa per actors polítics rellevants i els propis poders públics. Així ho recull l'últim informe de l'Observatori contra la violència política a Catalunya, promogut per l'associació Impulso Ciudadano. Entre d'altres coses, l'informe apunta que l'independentisme radical és l'autor del 89% dels casos de violència política. Entre els fets que destaca l'Observatori hi ha els aldarulls per la condemna al raper Pablo Hasél o la persecució a la nena i a la família de Canet, que va demanar el 25% de castellà pel seu fill. La Yolanda Canales s'ha llegit tot l'informe.
Segons aquest informe, efectivament, la violència política a Catalunya és estructural, amb 351 incidents constatats l'any passat, una xifra molt similar a la del 2020. I d'aquests, una mica més del 31% tenen un component hispanòfob, d'odi cap a tot allò que representa Espanya, un discurs que preocupa especialment els autors perquè sovint està emparat des de l'oficialitat, com per exemple des dels mitjans de comunicació públics. Però les xarxes socials també es fan un ressò important, i un exemple és l'assetjament cap a la família de Canet, que va demanar més educació en castellà pel seu fill. José Domingo és president d'Impulso Ciudadano.
La hispanofobia, por desgracia, el odio al español, el odio al castellano, el odio a lo que significa España, está especialmente presente en la actividad de las agresiones que se producen por parte de las formaciones más radicales.
La majoria de víctimes d'aquest tipus de violència política, pràcticament 3 de cada 4, són contràries a la secessió i, per contra, un 89% dels autors són independentistes. Independentistes que, per cert, també ataquen els mateixos independentistes. I una situació que va més, com diu José Domingo.
Aquí se ha extendido en determinado momento pues un bulo, que era que la mayoría de los actos políticos en Cataluña eran originados por la extrema derecha españolista. Pues no es verdad. Prácticamente la presencia de actuaciones de ese corte político en Cataluña es inexistente. El independentismo, la ideología independentista, es la que nutre a las formaciones más violentas o más intolerantes en Cataluña.
Barcelona i la seva àrea metropolitana és la zona que concentra més actes de violència política i l'època amb més incidents va ser el febrer, especialment arran de les protestes per la condemna a Pablo Hasél.
I d'altra banda, Universitats per la Convivència recorden als rectors de les 8 universitats públiques que hi ha a Catalunya que no poden otorgar-se la potestat de parlar en nom de tot el col·lectiu universitari. Recorden que a les universitats hi conviuen diverses sensibilitats polítiques i que, per tant, els òrgans de govern han de ser escrupulosament neutres. La queixa d'Universitaris per la Convivència arriba després que els rectors de les universitats públiques hagin fet acostat al govern de la Generalitat recolzant la inversió i en contra del 25% de castellà a les aules, Yolanda.
Un comunicat on ja es comença dient: les universitats públiques catalanes manifesten el següent. És a dir, ja d'entrada estan parlant en nom de tota la comunitat universitària, professors i alumnes, quan no tothom pensa igual. És el que denuncien des d'Universitaris per la Convivència. Un dels seus promotors, el professor de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona, Ricardo García Manrique, recorda que les universitats han de mantenir una posició de neutralitat ideològica, un fet que no compleixen les catalanes, que sempre, quan hi ha un tema que genera controvèrsia política, es pronuncien per donar suport a les tesis del poder polític. Això d'una banda, però també recorda que 4 universitats han estat condemnades precisament per vulnerar aquest principi de neutralitat. Amb tot, García Manrique diu que no li sorprèn el comunicat, sí la seva incoherència, i és que els rectors qüestionen que hi hagi percentatges a les escoles, però no fa pas gaire van arribar a un acord amb sindicats independentistes per a que a les universitats s'arribi a fer un 80% de les classes en català.
Se manifiestan en contra de la cuota del 25% mínimo de español en las escuelas, cuando ellos han suscrito entre ellos y con el movimiento estudiantil, que denominan así, pues el compromiso de alcanzar el 80% de las clases en catalán en la universidad. Es decir, que parece que los porcentajes no valen para la escuela y, sin embargo, pues sí valen para la universidad.
Per Ricardo García Manrique, tot plegat és conseqüència del procés perquè es va traslladar i va calar el missatge de que en nom de la causa es poden saltar les lleis i les resolucions judicials.
I continuem parlant d'educació a volta de pausa. Ara parlem d'una sentència que en aquest cas parla del decret de plantilles i canvia radicalment el sistema d'elecció dels docents. A pausa i entrem en aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Per l'actualitat de la Conselleria d'Educació ha passat més desapercebuda aquesta setmana una sentència del Suprem que, per tant, té caràcter de jurisprudència per a tot Espanya sobre el decret de plantilles als centres. És una sentència important que anul·la que se plantegi com eliminatòria la entrevista personal i que es pugui acomiadar professors i professores a través d'una avaluació negativa. És a dir, per entendre'ns, no es podrà contractar ni acomiadar a partir d'una entrevista. El procés va començar a partir d'un recurs del Sindicat de Professors de Secundària i de l'Associació de Catedràtics contra el decret de plantilles. El TSJ, el 2019, ja va anul·lar aquests articles. La Generalitat va recórrer i el Suprem ha rebutjat el recurs del govern i valida la sentència de l'alt tribunal català. Xavier Massó, president del Sindicat de Professors de Secundària, bona tarda i benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Hola, bona tarda.
Què comporta, per tant, per la contractació futura de docents aquesta sentència que ja és ferma?
A veure, és important perquè, a més, transcendeix l'àmbit merament educatiu. És a dir, el decret de plantilles, concretament el 39/2014, que va fer doncs, el Departament d'Educació, establia que per la provisió de llocs de treball que s'anomenaven perfils singulars. Hi havia un procés de concurs de mèrits, per dir-ho així, al qual s'hi optava si el qui estigués interessat per tenir una plaça d'aquest tipus en un centre concret, no? El que d'alguna manera oferia aquesta plaça, no? Aleshores, aquí hi havia, en tot el procediment, diguem-ne, de selecció, resulta que hi havia una entrevista de la direcció amb l'aspirant, als aspirants. Aquesta entrevista era eliminatòria, és a dir, que si no passaves l'entrevista, ja no hi ets, no? Ja no comptaves ni proseguies, i tots els mèrits que podies tenir no servien per res. Esclar, això era molt greu, perquè quan parlem d'entrevista no estem parlant d'una exposició oral, que era una entrevista absolutament aleatòria, que el que vol dir senzillament és que si li caus bé a aquella persona, afegim d'entrada, si resulta que és el teu cosí, no?, o cosina, endavant, i els que no t'agraden, arbitràriament pots decidir que a partir de l'entrevista no han donat la talla o no t'han causat una bona impressió i fora. Esclar, això ens semblava molt greu i arbitrari, perquè estem parlant de llocs de treballs públics i que, per tant, doncs, la seva adjudicació i la seva provisió s'ha de tenir, ha de ser transparent i atenir-se, doncs, a qüestió, bueno, als principis de publicitat, mèrit i capacitat.
Xavier, els que defensaven aquest decret de plantilles sostenen que la entrevista d'aquesta manera comprovava la capacitat del docent per assignatures específiques, sobretot especialment si ens referim a la formació professional, i que això donava garanties de capacitat que des del primer dia ja podia beneficiar els alumnes. Davant d'aquest argument, tu quina opinió tens?
A veure, que la competència amb les específiques qüestions que d'alguna manera es demanen ve acreditada a partir del que puguin ser exposicions orals o pugui ser els mèrits que una persona acredita. És a dir, si el que es requereix, puc estar d'acord o no, per exemple, que s'imparteixi matemàtiques en anglès, no? Per dir-ho així, en un centre, perquè així ho ha establert en el seu projecte educatiu. És a dir, amb independència que estigui d'acord amb això o no, a veure, si una persona acredita les titulacions, els mèrits, el que ho estan fent, a veure, fes-li una prova oral, en fi, no una entrevista. És a dir, esclar, aquí el que estem dient és que, en definitiva, em puc remetre si aquella persona em cau bé o no, o si és el meu cosí, de dir que sí o de dir que no. Vull dir, esclar, i això, a veure, en una administració pública, això no s'aguanta, vaja.
Xavier, la setmana a nivell educatiu ha estat molt moguda per diversos aspectes que ja hem parlat aquí a la cadena COPE, però sí que m'agradaria consultar amb tu quina opinió tens que s'elimini en matemàtiques la regla de 3 o que, per exemple, també es vulgui eliminar el coneixement dels números romans de cara als futurs escolars. A tu què t'assembla, per exemple, eliminar la regla de 3?
A veure, a mi em sembla una aberració. És a dir, bueno, jo no sóc de matemàtiques, tot que sóc un gran entusiasta de les matemàtiques, diguem-ho així també. Ara, la regla 3 és una aplicació molt pràctica del que, bueno, el que ja et diuen els propis professors matemàtics, no? Són en realitat les proporcions, no? Però bé, va, a veure, escoltem, és una cosa molt pràctica que s'ha fet servir sempre, per tant, eliminar-la, doncs a mi em sembla, acadèmicament parlant, em sembla aberrant, vull dir, no crec que tingui, igual que la matemàtica en perspectiva de gènere, bé, que no ens quedirem emocional, les matemàtiques emocionals. Home, a veure, si les matemàtiques són alguna cosa, és racionalitat i lògica pura. És a dir, ara què volem dir? Àtomes en lloc d'àtoms? O no ho sé, a veure, vull dir, és que són coses que no tenen sentit i que fins i tot jo crec que a qui posa en ridícul és a qui ho proposa, no? És a dir, demostra realment un nivell, un nivell cultural i intel·lectual lamentable. La qual cosa és molt més alarmant si tenim en compte que és la gent que està manant i dissenyant els paràmetres bàsics del nostre sistema educatiu.
I la setmana també ve marcada per la interlocutòria del TCJ, que donava 15 dies, i dona 15 dies al govern perquè doni les instruccions als centres educatius pel compliment de la sentència del 25% en castellà. Bé, independentment ara de la sentència, de la valoració política que es pot fer, queda una cosa clara. Suposo que el que demaneu són instruccions clares d'una vegada per totes per la conselleria per salvaguardar tots els directors.
Tots els directors i tot el professorat. És a dir, a veure, una sentència es notifica a la part demandada i l'executòria d'aquesta sentència es notifica també a la part demandada, que és qui l'ha d'executar. És a dir, a mi no me l'han notificada, aquesta sentència, com podeu comprendre, no? ni a ningú més. Això s'ha notificat, doncs, en aquest cas, el responsable polític i administratiu, que és el Departament d'Educació, conseller d'Educació, no? Per tant, doncs, és ell qui ha d'alguna manera d'establir què es fa en relació amb això. Nosaltres, el professorat en aquest sentit, o les direccions, com a funcionaris, ens hem de tenir el que ens digui, que per això en té ell la responsabilitat, simplement.
Aquí està, doncs, el nucli de la situació. Recordem que el sector i els sindicats han convocat vaga escolar novament, 17 de maig i 2 de juny d'una manera parcial, 2 hores al matí, 25 de maig i 9 de juny tot el dia. Per tant, segur que hores d'ara la crisi que hi ha a la Conselleria d'Educació tornarà a ser informativament actualitat tant del dia, i tornarem a parlar segurament a les pròximes setmanes amb Xavier Massó. Xavier Massó, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda igualment.
I continuem a l'informatiu migdia. Parlem ara de que avui Salut, com cada divendres, actualitza les últimes dades de la pandèmia del coronavirus. És a dir, març passat, Catalunya ha notificat 9.422 nous positius i 43 defuncions. Hores d'ara hi ha 1.044 persones hospitalitzades, 42 més de l'últim recompte, però únicament 26 malalts es troben a la UFI, que són 7 menys del passat dimarts. La RT situa a 1,13 i el nivell de positivitat de les proves a un 19,40. El risc de rebrot es situa amb 395 punts. I anem ara cap als veïns del Poble Nou de l'Ajuntament de Barcelona que reclamen més seguretat amb el conegut Triangle Golfo. Aquesta nit també hi ha hagut problemes, Lídia Muñoz.
Els veïns a l'entorn del carrer Pere IV asseguren que no poden més amb la situació i és que es troben a l'epicentre d'aquest Triangle Golfo, una zona de bars, discoteques i sales de concerts que sempre ha estat problemàtica però que des de la fi del toque de queda s'ha tornat intolerable, segons explica Héctor Mediavilla, un dels veïns afectats en primera persona.
Moltes escombraries, vidres trencats, de vegades entren a alguns edificis i han obert els extintors o l'aigua pels incendis. Gent que es fa les seves necessitats a l'entrada dels portals o fora, relacions sexuals al carrer...
És per això que l'associació exigeix que les administracions prenguin totes les mesures necessàries per revertir aquesta situació. Això sí, garantint també que els joves puguin expressar-se i viure plenament.
El que s'ha de fer és controlar més. Es necessiten més patrulles policials, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos. També mesurar el nivell de soroll.
L'associació de veïns ja s'ha reunit amb el síndic de Greuges i amb diversos polítics del districte perquè les mesures de control s'implantin el més aviat possible i com a últim recurs preparen una demanda penal, si cal, pels responsables polítics per no respectar la salut dels veïns.
I marxem amb una proposta per demà dissabte. Torna la nit dels museus a tota Catalunya. Entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada, la gran majoria de museus se podran visitar gratuïtament i, a més, han organitzat diverses activitats. Tot ho explica la Lídia Muñoz.
Així és, torna després de 2 anys on s'havia celebrat en línia i amb aforaments limitats, raó per la qual la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández, ha explicat que aquest any s'han centrat en retornar-li als museus la seva importància per la cultura.
Aquest any aquesta voluntat una mica de tornar-li a donar energia i de reivindicar aquesta idea, no, de com des dels museus també es pot contribuir a transformar la societat.
És per això que la nit dels museus és el plat fort i concentra 153 activitats aquest dissabte 14, entre elles visites guiades com la sensorial al Museu Abelló o al Palau Güell, tallers al Caixa Fòrum o portes obertes al MACBA o al Museu de la Xocolata. I és que, com assegura Hernández, cada vegada hi acudeix més gent.
Això s'ha convertit en el Sant Jordi dels museus, no? Perquè cada vegada hi ha més participació. Sabem que hi ha museus que tenen problemes per tancar quan arriba l'hora de tancar perquè encara hi ha molta gent fora i moltes cues.
El Dia Internacional dels Museus és tradicionalment el 18 de maig, però recordar que la celebració s'estira tota la setmana, incloent el cap de setmana anterior dels dies 14 i 15 i el posterior del 21 i 22.
Sens dubte que marxem amb una excel·lent comparació. El Sant Jordi dels museus. Demà, la nit dels museus a tota Catalunya. Una perfecta excusa per visitar el museu que un vulgui i el pugui disfrutar amb família o amb els amics. Punt i final a l'informatiu migdia d'aquest divendres. Arriba a Línia COPE. A les 3, el resum de Pilar García Muñiz. I a les 3 i 5, Esports COPE. Amb la última hora de l'Espanyol avui, molt convulsa, del Barça i de tots els equips catalans. Gràcies, bon cap de setmana i continuïn a la sintonia de la cadena COPE.